Entre gener i maig d'aquest any, del 2022, la policia catalana ha tingut constància de 75 delictes contra homosexuals, lesbianes o trans. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora a l'Albert Carrasco. Ell és responsable del registre de l'Observatori contra l'Homofòbia. Albert, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
La primera pregunta que ens fem, Albert, és si hi ha més agressions contra el col·lectiu LGTBI o incrementen les denúncies o estan passant les dues coses.
A veure, nosaltres des de l'Observatori contra l'Homofòbia rebem situacions de discriminació per LGTBI-fòbia, en tenim per LGTBI-fòbia per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i al llarg dels anys sí que hem anotat un augment en el registre d'incidències, és a dir, el 2021 vam registrar el major número d'incidències en el que portàvem des de 2014 registrant, i a data 2022 també en portem moltes registrades, 125 a data d'avui. Llavors nosaltres creiem que, bueno, objectivament sí que és un fet que les dades estan augmentant, que estem rebent més incidències, però per altra banda, bueno, a nivell subjectiu, doncs, a l'hora de valorar si s'estan produint més incidències o si la gent ho comunica més, potser s'estan deixant de naturalitzar més incidències que aparentment poden ser menys greus, com poden ser uns insults o un dret d'admissió o un tracte inadequat, que mica en mica també s'han anat reconeixent com situacions de discriminació per LGTBI-fòbia, i que al llarg dels anys també s'han anat comunicant més enllà de les agressions físiques.
Per tant, Albert, deies, pugen les denúncies, però també és un fet evident que pugen les agressions, siguin del tipus que siguin. Per tant, jo crec que ens toca preguntar-nos què és el que estem fent malament com a societat.
A veure, com a societat, clar, sempre es poden millorar les polítiques públiques efectives, que és les administracions públiques i des del govern, ja tant a nivell local, autonòmic com estatal, sempre es poden millorar aquestes polítiques. Llavors, per això és important que des de nosaltres, que formem part del teixit associatiu, des del tercer sector, des de les entitats, fem incidència en la necessitat de que aquestes polítiques millorin, que no, mai són suficients, sempre estan en constant millora, en tots els sectors d'implementació de la quotidianitat, no polítiques públiques genèriques, sinó que s'han d'aplicar en tots els àmbits de la vida quotidiana, com poden ser la salut, l'educació, el treball, a nivell institucional també, mitjans de comunicació, doncs sempre s'han de millorar aquestes polítiques i seguir fent incidència.
Respecte al tema de les denúncies, que també en parlàvem amb l'Albert Carrasco, aquí, amb qui estem parlant avui, responsable del registre de l'Observatori contra l'Homofòbia, sí que volíem preguntar també si hi ha prou denúncies o es segueixen amagant la majoria de fets per por. O dit d'una altra manera, quina és la importància de la denúncia?
A veure, nosaltres, quan parlem de denúncia, no només fem referència a uns fets que poden ser constitutius de delicte o que poden tenir un recorregut legal, sinó denunciant-se'n, ho entenem en sentit àmbit, a l'hora de comunicar qualsevol situació de discriminació que no té per què tenir un recorregut legal, perquè, per exemple, si algú l'insultant pel carrer per la seva orientació sexual, això és difícil en si que pugui tenir un recorregut legal. Però el fet que, per exemple, es comunica a l'Observatori, per exemple, com pot ser una altra entitat o un altre lloc, però si ho comunica a l'Observatori, doncs ja és una mena de denúncia. I jo crec que sí que, mica en mica, almenys des de la nostra entitat, estem percebent que hi ha un augment en la comunicació de situacions de discriminació. Sí que és veritat, per exemple, que això surten en les dades que publiquem, en els informes quantitatius que publiquem, de les dades que anem recollint com a observatori, que, per exemple, rebem poques denúncies per part de les dones del col·lectiu, en dones en sentit ampli, dones lesbianes, bisexuals, trans en cada cop més, però per exemple sí que les dones lesbianes i bisexuals és una part del col·lectiu que ens costa més rebre denúncies, potser perquè entenem que les dones pateixen una doble discriminació pel fet de pertany al col·lectiu, i pot ser que, bueno, la societat les castiga doblement, les discrimina doblement, i que pugui ser difícil que rebem més situacions de discriminació que tant en homes homosexuals, per exemple.
No sé si, d'alguna manera, teniu dades per fer algun tipus de balanç, per saber com hi ha afectat també la pandèmia en aquest tipus d'agressions i discriminacions d'odi. Ho dic perquè en el gràfic comparatiu de Mossos d'Esquadra sobre la qüestió, les dades han seguit pujant malgrat pandèmia, malgrat confinaments, malgrat tot el que ha passat els darrers anys, no?
Sí, això nosaltres ho atribuïm a que, bueno, això reafirma que la LGTBI-fòbia és estructural i que es produeix en tots els àmbits. Llavors sí que és veritat que en l'època de la pandèmia es va aturar la presencialitat. Sí que fins abans de la pandèmia la majoria d'incidències que es registraven almenys des de l'observatori es produïen més en espais públics, com a la via pública, el transport públic, etc. Però quan es va produir la pandèmia i ens van confinar i estaven tots tancats, doncs la litifòbia no quedava aturada, no quedava tancada. O sigui, la litifòbia no feia confinament. Llavors aquesta es va produir doncs, en els àmbits que es podien produir en aquell moment, que quins eren? Pues l'habitatge, o sigui, l'espai privat, potser la comunitat veïnal o els nuclis de convivència, i internet i xarxes socials també són dos àmbits en els quals nosaltres com a observatori a nivell de dades vam veure que eren dos àmbits que van pujar substancialment, tant el 2020 com el 2021, perquè el 2021 encara hem estat una mica marcats per aquesta pandèmia, tot i que a mica ja s'ha anat aprenent la presencialitat. S'han seguit concentrant moltes d'aquestes incidències tant en l'àmbit de l'habitatge com en internet i xarxes socials com en altres espais privats, a més dels públics, que ara que s'està reprenent la presencialitat ens estan tornant a agafar força les incidències en espais públics.
Teniu la sensació que des del col·lectiu que hi ha certa impunitat pel que fa a aquest tipus de delictes, d'agressions, de discriminacions?
Que això depèn de com se senti la persona afectada. Perquè, per exemple, si una persona afectada rep una situació de discriminació que pot ser constitutiva de delicte i que pot tenir un recorregut penal, però aquesta persona decideix no denunciar-ho o no tirar endavant un procediment penal, des de fora es podria percebre com una situació d'impunitat. Però potser aquesta persona necessita una altra via de reparació per sentir que la seva dignitat ha estat reparada, com pot ser, per exemple, rebre un acompanyament psicosocial per part de l'observatori d'una altra entitat. Llavors, aquesta situació nosaltres no la consideraríem impune en el sentit de que la persona s'ha sentit reparada i s'ha sentit coberta amb el que ella necessitava. Ara bé, sí que és veritat que moltes situacions de discriminació que es poden denunciar i que les persones afectades ho volen denunciar, a vegades acaben impunes per diversos motius. A vegades, doncs, en casos penals, per exemple, doncs, perquè no s'arriba a identificar a la persona agressora, perquè no s'aconsegueix acollir les suficients proves com per perseguir aquest fet, o perquè també ens costa a vegades que es reconegui la LGTBI-fòbia més enllà de les agressions físiques, que són com, per exemple, que parlo d'àmbit penal, les agressions físiques són els tipus de discriminació que aparentment són les més visibles i que sembla que a nivell penal doncs, s'hagi de perseguir les lesions que poden haver provocat aquestes agressions. També s'ha de fer incidència en la LGTBI-fòbia, en la motivació LGTBI-fòbica que hi ha darrere aquestes agressions. Llavors, si a nivell jurídic no es tenen en compte, doncs també pot donar aquesta sensació d'impunitat. Però això en l'àmbit penal i en la resta de disciplines, com pot ser l'administratiu, el laboral, el civil no tant, però són disciplines del dret en les quals doncs, perquè no hi hagi impunitat a nivell, si parlem de LGTBI-fòbia, doncs s'han de reconèixer aquesta motivació LGTBI-fòbica.
Ens parlaves, Albert, abans d'aquest registre d'incidències que teniu des de l'Observatori, i és que a més teniu un comptador a la pàgina web que comptabilitza aquest tipus d'incidències per LGTBI-fòbia des de l'1 de gener del 2022,
sí.
I aquest tipus d'incidència a Catalunya ja arriben a les 107. Deixa'm preguntar-te, però, perquè ara et preguntava sobre delictes, sobre agressions, sobre discriminació, però què s'entén per incidència en aquest sentit?
Incidència, com apuntava una mica abans, no és una situació de discriminació constitutiva de delicte o constitutiva d'una infracció que pot tenir recorregut jurídic, sinó ho entenem com qualsevol vivència, qualsevol situació de discriminació que pot patir una persona per motius de la seva orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere. I nosaltres sempre treballem des de les narratives de les persones. Si una persona ens comunica que ha viscut una situació d'aquest tipus, doncs nosaltres treballem amb aquesta narrativa. Llavors entenem el concepte d'incidència en sentit ampli, una situació de discriminació que una persona sent que ha patit per la seva condició sexual o de gènere, més enllà del recorregut legal que pot tenir aquesta situació.
Et preguntava a l'inici d'aquesta conversa, Albert, que estem fent malament com a societat. Deixa'm preguntar-te també per on ha de passar sí o sí la solució perquè deixin de créixer aquests números.
és important seguir treballant en les polítiques públiques efectives, que siguin feministes, en la perspectiva de diversitat afectiva sexual de gènere, dirigides al col·lectiu LGTBI, que estiguin enfocades a prevenir, detectar i intervenir la LGTBI-fòbia en els diferents àmbits de la vida social en la que té presència, que són tots. I una part important, podria mencionar moltes recomanacions, que, bueno, que ja ens recolles també l'informe anual que hem elaborat del 2021, però una d'elles és la formació. Jo crec que nosaltres creiem que la formació a tots els agents implicats en la vida social, com pot ser la comunitat educativa, el funcionariat, les administracions públiques, els cossos i forces de seguretat, la formació sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere, i sobre com prevenir, detectar, intervenir davant de la LGTBI-fòbia, és una cosa essencial per combatre aquesta LGTBI-fòbia.
Albert Carrasco, responsable del registre de l'Observatori contra la Homofòbia, moltíssimes gràcies avui per intervenir en aquest programa. L'Estel, migdia, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.